els migdies de Cope Menorca. Comencem una temporada més del programa El Mirall de l'Església. Començam aquest curs sense canvis en els qui el presentam. Estem amb tots vostès, en Carlos López, en el control, en Vero Moll, en Diego Duboni i en Toni Fullana, posant veu en aquest programa.
En canvi, donam la benvinguda a en Marc Florit i en Eugènia Moll, que posaran veu a diferents informacions.
El Mirall de l'Església és un programa religiós que els hi presenta la vida diocesana amb la finalitat de facilitar el poder contemplar tot el que viu la nostra església menorquina.
La notícia destacada de la setmana ha estat el nomenament de Monsenyor Sebastià Taltavull com a bisbe titular de Mallorca. Fins ara era administrador apostòlic i bisbe auxiliar de Barcelona. Des de la diòcesi preparam un viatge per poder assistir-hi. Donarem més informació més endavant.
En el programa d'avui encetarem noves seccions i noves sintonies. Tot això els hi oferirem per tal de que vostès puguin saber el que viu i fa la nostra Església de Menorca.
Comencem, idò, l'Evangeli d'aquesta setmana.
En veritat us dic que publicans i prostitutes us passen al davant en el camí cap al Regne de Déu, perquè vingué Joan per encaminar-vos a fer el que és just i no el vol creure. En canvi, els publicans i les prostitutes sí que el van creure, però vosaltres, ni després de veure això, no us heu penedit ni l'heu cregut.
A l'Evangeli, Jesús planteja la necessitat de conversió al poble d'Israel. Per a nosaltres no ha de ser un tranquil·litzant, sinó que ens ha de dur a preguntar-nos quina és la nostra actitud en el camí de la conversió. I de sempre necessitam que el Senyor il·lumini la nostra manera de pensar, la nostra manera de fer, la nostra manera de viure. Escoltam avui a l'Evangeli la paràbola dels dos fills que el pare envia a treballar, la resposta verbal de cada un d'ells i l'actitud vivencial. Resulta fàcil dir sí i després fer el que en dona la gana, com per exemple comprometre-se a educar en la fe els fills pels que s'ha demanat el baptisme i després no dur a terme el compromís contret. En la boca s'ha dit sí a Déu, però en la vida se li diu no. Si no anem revisant cada dia la nostra manera de fer per viure en coherència, serem com el fill segon de la paràbola que diu sí, però és no. Per això ens passaran al davant aquells que per la seva manera de viure en principi han dit no, però quan se n'adonen de la seva equivocació vital, es penedeixen i canvien de manera d'actuar, es converteixen, tornen a Déu i fan la seva voluntat.
Durant aquest curs, tota l'Església menorquina es disposa a començar una reflexió en comú. Totes les parròquies, moviments i associacions faran una reflexió a partir d'un material que s'ha preparat des del bisbat. Nosaltres els hi anirem oferint alguns textos perquè també hi puguin reflexionar, com és el cas del que els hi presentam avui, que és del Papa Francesc, de l'Evangelio Gaudium, nombre 45.
Veiem així que la tasca evangelitzadora es mou entre els límits dels llenguatges i de les circumstàncies. Procura sempre comunicar millor la veritat de l'Evangeli en un context determinat, sense renunciar a la veritat, al bé i a la llum que vulgui portar, quan la perfecció no és possible. Un cor missioner coneix aquests límits i es fa feble amb els febles, tot per a tots. Mai no reclou, mai no replega les seves seguretats, mai no opta per la rigidesa autodefensiva. Sap que ell mateix ha de créixer en la comprensió de l'Evangeli i en el discerniment de variar anys de l'esperit. I llavors no renuncia al bé possible, encara que corri el risc d'atacar-se amb el fang del camí.
Estem, idò, d'acord en que el nostre estil pastoral pot canviar? En tot cas, en què?
Porque tengo miedo.
Escoltàvem a la germana Glenda del seu disc A Solas con Dios i la cançó que es titula Tú tienes palabras de vida eterna.
Es imposible para ti porque tengo miedo. Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti. Porque tengo tristeza, si nada es imposible para ti, porque tengo tristeza. Si nada es imposible para ti, porque tengo tristeza. Si nada es imposible para ti, porque tengo tristeza. Si nada es imposible para ti, nada es imposible para ti. Nada es imposible para ti.
Aquests dies ha estat aquí a Menorca per parlar d'una experiència, introduir, començar una experiència d'exercicis espirituals en la vida quotidiana, el pare jesuïta David Guindolain. Ell és sacerdot, llicenciat en psicologia educativa i teologia i que treballa sobretot al Centre d'Espiritualitat Ignasiana de Manresa. Han fet un recés amb un grup de persones que han començat aquesta experiència, però primer de tot li volem demanar al pare David que és el Centre Internacional d'Espiritualitat Ignasiana.
És un lloc en el que acollim persones d'arreu del món que volen fer una experiència espiritual inspirada en els exercicis de Sant Ignasi de Loyola. Per tant, durant tot l'any, sigui a l'estiu o a l'hivern, són gent diferents, mirem d'acompanyar aquelles persones en aquest tipus d'experiència, sigui de 2 dies, 8 dies o fins i tot els 30 dies sencers que Ignasi de Loyola proposava per fer els seus exercicis espirituals.
En el test d'avui, que la gent estàvem molt dispersos, mirant molt les xarxes socials, sembla que tenim poc espai per al silenci, hi ha demanda d'espiritualitat, de silenci, de recolliment?
Hi ha demanda, sobretot perquè som éssers espirituals. Aleshores, com que la gent és espiritual, busca espais, i al centre espiritual d'allà de Manresa li oferim un laboratori, com altres laboratoris que puguin haver. És com un laboratori en el que poden fer créixer o trobar les condicions en què doncs, pugui créixer, educar aquesta espiritualitat. Aleshores, bàsicament, això és el que fem allà i d'entrada els animem a la gent a que faci un procés de desacceleració, és a dir, que desconnecti el mòbil en la mesura que pugui, que desconnecti de les relacions habituals, de la seva feina, i en aquest desconnectar-se pugui anar-se mica en mica, en aquesta desacceleració, trobar com Déu està bategant en totes les coses i sobretot està bategant en el seu cor, volent aparèixer i caminant amb cadascú dels qui fa els exercicis. I descobrir això ja seria una gran cosa.
Al temps actual hi ha més recerca o menys?
En aquest temps actual, en què és un temps en què canvien tant les coses i tant de pressa, jo penso que hi ha més recerca, però la veritat és que no sabem massa a on cercar i cadascú busca per on pot. Fa uns anys sí que era molt clar que la recerca era doncs, o vinculada a l'Església, o vinculada a algun mestre o una escola, o fins i tot a la família. Però en aquest moment, on a nivell d'Església o d'escola o de família sembla que ningú té la darrera paraula, la recerca finalment se la fa cadascú una mica menú a la carta. Aleshores, en aquest menú a la carta, nosaltres ens seguim oferint com a espai en què doncs, un pugui aturar-se i aplicar aquesta metodologia que té tanta experiència i tanta credibilitat de 5 segles, com són els exercicis espirituals. Aleshores, mirem d'adaptar el que Sant Ignasi va escriure aleshores, i en aquesta adaptació penso que la gent redescobreix aquesta llavor d'esperit, de vida en el Senyor, que hi ha en el seu cor, que estava tan tapada per tantes coses. I això és el que mirem d'ajudar i de promoure.
Aquest dia s'heu presentat aquí a Menorca exercicis espirituals en la vida quotidiana de cada dia. Ens vols explicar una mica en què consisteix i com funciona aquest tema d'exercicis espirituals cada dia?
Sí, a mi m'agrada la imatge de l'acordió, en el sentit de que els 30 dies, els exercicis espirituals que Sant Ignasi havia imaginat, doncs s'allarga al llarg d'un curs de 8-9 mesos en què una jornada normal d'exercicis es converteix en una setmana. I aleshores, en aquest procés d'aquests mesos, el que convidem a la gent és descobrir la transparència del quotidià. És a dir, que vegin com en el respirar, en el veure, en el aplicar els sentits, en el escoltar la paraula de Déu, allà Déu està com volent-se fer present. I en aquest deixar Déu fer-se present podem entendre què és el que Déu vol de cadascú. En definitiva, tots volem saber cap a on anar, el camí de felicitat, no? Els cristians diem que el camí de felicitat és aquest fer el desig de Déu en la vida de les persones. Doncs si ens aturem en aquest temps d'exercicis i més en el quotidià, aleshores doncs podem esbrinar què és el que vol Déu de mi, com puc ser jo més feliç. Això aleshores es fa a través de tres coses, bàsicament. L'acompanyament personal, cada setmana hi ha una persona que m'ajuda, que em dona unes pistes per aquests exercicis. Hi ha el recés que tres cops al llarg d'aquests 9 mesos, el recés de 2 dies, on es fa una escola de pregària. Per tant, doncs, l'acompanyament setmanal, el recés cada 3 mesos i, sobretot, aquest espai diari de pregària personal, el que doncs, aprofundeixo en els temes que se'm proposen i en aquest aprofundir en els temes i descobrir aquests temes cap a on em porten, en la pregària, en el deixar-se fer, és allà on tot plegat puc descobrir el que m'agrada dir això de la transparència del quotidià.
Perquè, per tant, has explicat que hi ha unes tres trobades i un seguiment personal d'algú que acompanya. I què suposa diàriament a la persona que fa aquests exercicis?
Demanem a la persona que reservi diàriament el millor moment del dia, en el sentit de que sigui el moment més lúcid o que estigui ell més despert, per poder entendre la seva vida d'aquell dia i entendre la seva vida en sentit ampli. Aquest temps, que tant de bo fos d'una hora, diem, una hora, després cadascú doncs fa el que pot, de vegades fa mitja hora al matí, mitja hora a la tarda, aquest temps d'una hora és un temps on a través de la paraula de Déu, a través del silenci de l'escolta o de l'escriure, un aprofundeix en el que li ha proposat l'acompanyant per aquella setmana. Aleshores, sigui a través del cor, a través de la reflexió, o sigui amb allò tan bonic que deia Sant Ignasi d'aplicar els sentits per aprendre a copsar la realitat d'una manera diferent, doncs sigui a través d'aquests tres camins, el cor, el cap o el cos, doncs aleshores aprofundir en la pregària que em permet doncs, avançar i descobrir el que Déu vol de mi.
I aquesta experiència ja la teniu experimentada, la duix a la pràctica des de fa temps?
Bueno, Sant Ignasi ja en parlava, al segle XVI, de poder fer aquests exercicis en la vida quotidiana. En el format que proposem, doncs, el duem a terme doncs, ja des de fa potser 30 anys. Jo ja sóc d'una segona generació de companys jesuïtes que ho van començar als anys 80, i cada any doncs, tenim un grupet de 30-40 persones a Barcelona. Ara, aquesta vegada, doncs, ho estem començant a Menorca i tant de bo doncs, pugui ser útil i d'ajuda. L'avantatge és que el ser un mètode provat, doncs aleshores això ens ajuda a creure que el boca orella a dir, escolta, mira, per què no ho proves? O de cara a l'any que ve o altres vegades puguis experimentar-ho. Cada itinerari és diferent, però finalment descobrim que és un mètode, és una aproximació a l'Evangeli de Jesús com molt personal, al mateix temps molt eclesial i sobretot molt il·luminador pel camí espiritual que cadascú ha de fer.
Em sembla que més o menys ho hem explicat quasi bé tot. Tindrem ocasió de seguir-ne parlant. De moment, moltes gràcies al pare David Guindolany per haver-nos explicat en què consisteixen i esperant que aquesta experiència a Menorca tingui un èxit.
Moltes gràcies per haver-me convidat. Fins sempre.
Señor, tú tienes...
Seguim escoltant a l'hermana Glenda del seu disc A soles con Dios, aquesta cançó tan preciosa, tan dolça. Señor, tú tienes palabras de vida eterna.
¿A quién iré? ¿A quién?
buscaré y dime a dónde iré sin ti. Dime a quién iré, a quién buscaré y dime a dónde iré si tú. Escaparé y dime a quién buscaré si tú.
I ara començam a la secció de notícies, que hem preparat avui algunes informacions que els hi passam ara a comentar.
Comença en Eugènia Moll informant sobre els diàlegs a la catedral.
En la finalitat de mantenir uns diàlegs oberts en la societat menorquina, el bisbe de Menorca promou amb molt d'interès la iniciativa Diàlegs a la catedral. Aquests diàlegs tindran la finalitat de ser un espai de diàleg amb totes les persones, tant creients com no creients, per donar a conèixer la visió de l'Església Catòlica sobre alguns temes d'interès i intercanviar opinions i punts de vista sobre qüestions que ens afecten a tots, com la persona humana, la societat, la cura del planeta. La dinàmica de les trobades partirà de les preguntes o temes que se suggereixen per al diàleg. Les propostes s'han de fer escrivint a l'adreça comunic.bisbat@gmail.com. D'entre els temes suggerits, el senyor bisbe n'escollirà un per desenvolupar. La trobada començarà en l'exposició del tema per mantenir després un temps de diàleg. Els diàlegs a la catedral tindran lloc aquest curs els divendres dies 20 d'octubre, 15 de desembre, 16 de febrer i 27 d'abril a les 8 del Fosquet. Animam a fer propostes dels temes que més puguin interessar per al proper i primer diàleg que s'ha de fer arribar abans del 15 d'octubre.
És ara el nostre company Sebastià Taltavull qui ens passa la informació relativa a la reunió del Consell de Presbiteri qui programa el nou curs.
Dia 20 de setembre, al Santuari de la Mare Déu del Toro, el bisbe va mantenir una reunió amb el Consell de Presbiteri, integrat per tots els preveres de Menorca. La reunió s'inicià a l'aprovació del nou calendari d'activitats del curs i els objectius que enguany es proposa treballar amb uns temaris titulats Discernir per evangelitzar. D'aquesta manera, es treballarà conjuntament un text per marcar la tasca evangelitzadora en els propers anys. En la reunió del Consell de Presbiteri, el bisbe Francesc va fer públic el nomenament dels nous arxiprestos, que seran el prevere Joan Dutzó a la zona de Maó, el prevere Joan Febrer a la zona centre i el prevere Joan Bosco Faner a la zona Ciutadella. Igualment, el presbiteri es marcà uns temes d'estudi que els preveres treballaran durant tot el curs, en reunions mensuals als arxiprestats. Els temaris parteixen del llibre de la Congregació per al culte, titulat El do de la vocació presbiteral. Igualment, es van acordar unes pautes comunes per a la celebració del sagrament del matrimoni, en la finalitat de poder donar una millor acollida a les parelles que desitgin poder rebre aquest sagrament. També s'informà d'unes conferències que s'organitzaran sobre el bisbe Sever i el proper 75 aniversari de la coronació de la Mare Déu del Toro, que s'esdevindrà el 2018.
Fem referència a la presentació de la programació diocesana i ens passa la informació Eugènia Moll.
Aquesta setmana s'ha fet una presentació de la programació diocesana a cada un dels arxiprestats. Els destinataris han estat tots aquells que pensen participar en el procés de discerniment seguint el temari i fulla preparat discernir per evangelitzar. Aquests temaris són un procés que han de realitzar d'una manera comunitària com a església. És important que es faci aquesta reflexió al costat d'altres creients preocupats per fer arribar la bona nova de l'Evangeli a la gent de la nostra illa. Per això, el bisbe va convidar els assistents, integrants dels consells parroquials i arxiprestals, grups de les parròquies, associacions, religiosos, preveres i diaques, a portar a terme en grup aquesta reflexió que ens ha d'ajudar a marcar unes pautes per a l'Església que volem en els propers anys.
En nova sintonia, tenir la gent ben preparada que la posam ara a la seva disposició. Trobades grupals d'ajuda mútua.
L'associació Lligams d'Acompanyaments en el Dol ofereix unes trobades obertes a tothom. La propera serà el Dol Procés Natural versus Procés Complicat per la psicòloga Belén Calafell. Serà aquest divendres, dia 29 de setembre, a les 7:30 capvespre, a la sala de convencions d'Es Mercadal.
Preparació de catequesis.
Els catequistes de Ciutadella començaran aquest nou curs en sessions quinzenals per tal de preparar la catequesi. Això serà aquest proper dilluns, la primera trobada, dia 2 d'octubre, a les 8:30 al Seminari Diocesà.
La festa del titular de les parròquies de Sant Francesc i a Menorca ho celebraran d'aquesta manera.
A Sant Francesc de Mó, dia 4, a les 8 de Fosquet, celebració de l'Eucaristia i a continuació Bereneta. A Sant Francesc de Ciutadella, dia 4, a les 7:30 cap vespre, celebració de l'Eucaristia, i dia 7, a les 7:30, celebració de l'Eucaristia, inici de curs de catequesi i després es compartirà una bereneta.
Els premis de cooperació estan a punt d'entregar.
El proper dissabte, dia 7 d'octubre, i a les 7 de Fosquet, l'acte tindrà lloc a l'Ajuntament de Mó, COPE Menorca farà entrega dels premis Cooperació any 2017.
Els equips de la Mare de Déu comencen un nou curs.
Els equips de la Mare de Déu de Catalunya i Balears celebraran a Menorca unes jornades de formació per a responsables dels equips. En alguns moments també s'hi faran presents els integrants del moviment de Menorca, com una reunió dels conciliaris i la celebració de l'Eucaristia a Maria Auxiliadora. Serà dissabte i diumenge de la setmana que ve, dia 7 i 8 d'octubre, al Seminari Diocesà.
I ara dos inicis de curs. Primer de tot, el curs de Confer.
La Confer Menorca tindrà la seva primera trobada d'aquest nou curs a la Casa de Colònies de Sant Joan dels Vergers aquest proper dissabte, 7 d'octubre.
I també Mans Unides.
Mans Unides celebrarà el proper dissabte, dia 7, una assemblea de principi de curs.
Bé, i això està tot. Esperam que tots els canvis que hem fet, hem posat nova música, noves veus, noves seccions, esperam tot que els pugui agradar, no?
Efectivament, feliços d'estar amb tots vostès com sempre. Bona setmana a tothom.
I així hem encetat aquest nou curs. Bona setmana.
Adéu.